Un any més, el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, arriba al Priorat. Fins diumenge es podran veure 16 pel·lícules relacionades amb el món vitivinícola. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el director del festival, el Xavi Fornos. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
El MOST torna a desembarcar al Priorat i ho fa ja en la seva 8a edició. Contents?
Doncs molt contents de tornar-hi i de trobar-nos amb els amics i amigues del Priorat que s'estimen no només el vi, òbviament, sinó també l'art del cinema, i què millor que celebrar-ho a través d'aquest festival MOST. Sí.
Uh-huh. Enguany es podran veure fins a 16 pel·lícules a 6 municipis, uns municipis que podríem dir ja que són els habituals, no? Vull dir, ja estan avesats, vull dir, ja tenen una data al calendari per acollir el festival.
Sí, diríem que només hi ha una novetat, que és que Bassers, que se suma, diguéssim, mm-hmm. aquests municipis habituals, evidentment Falset, evidentment Cornudella, però també el Mar Roig, Ulldemolins i els Guiamets, són aquests 6 municipis que des dels mateixos ajuntaments hem d'agrair doncs, el seu suport directe i que facin possible també que el cinema arribi a cadascun d'aquests pobles. No? Uh-huh.
Clar, a més, les localitzacions normalment on se projecten aquestes pel·lícules, no?, també sempre estan com vinculades també amb el món del vi. Per exemple, el cas dels Guiamets se fa al Cafè de l'Ateneu, que al final és l'edifici de la cooperativa.
Doncs és molt apropiat, estem en terra de vins i és lògic també que els espais de trobada, diguéssim, de la comunitat, dels pobles, de la gent dels pobles, doncs siguin espais que tenen connotació amb temàtica vitivinícola, i ens agrada moltíssim que tant el continent com el contingut tingui relació amb el món vitivinícola, sí.
Val, si ens mirem el programa, veiem que hi ha diverses de les pel·lícules que han estat premiades en l'edició penedesenca del festival, que es va celebrar ara fa 15 dies, si no m'equivoco. Sense anar més lluny, aquest dimecres ja es va poder veure una selecció de curtmetratges, entre els quals el que s'ha endut el premi a la millor ficció del 2024.
Doncs sí, Barolois Dead és una mena de distopia, un fals documental molt divertit, o en clau divertida, però que planteja què passaria si les vinyes de repent els afecta un paràsit, no?, que pot ser ara com el mosquit verd, que és l'últim dels paràsits
ja
que apareix.
Això ja es va passar,
no?,
fa molts anys.
Exacte,
també,
no? La filoxera, però ara la nova filoxera sembla que és el mosquit verd. Doncs aquí plantegen una realitat fictícia, diguéssim, d'una arribada d'un paràsit que només troben la solució, diguéssim, amb abraçar les vinyes, ja? Amb el tacte humà.
És un curt apocalíptic.
Apocalíptic, sí, molt divertit i també que fa reflexionar, també és una mica una clocada d'ull a les persones que ens estimem la natura, diguéssim, i que per tant no només es miren una explotació com una vinya només en termes d'explotació intensiva, sinó que entenen que són plantes vives, que són doncs això, no són objectes inanimats i que cal una cura i tant respecte com en poden mereixer les persones. No?
Uh-huh. A banda, durant aquests dies també podrem gaudir de la pel·lícula Carlos Esteva, La lluita per l'invisible, que ha estat premiada que ha rebut el Premi Vi Català del MOST 2024.
Mm-hmm. És una pel·lícula que homenatja un dels personatges claus en la història vitivinícola del Penedès i m'atreveria també de la resta de Catalunya, Carlos Esteva, un barceloní d'origen també penedesenc, que torna als orígens, torna a Can Ràfols dels Caus, és el fundador d'aquest celler mític del Penedès, que malauradament ens va deixar prematurament doncs, l'any passat i que la família doncs, va decidir fer-li aquest homenatge a través d'un documental molt bonic en el que molts testimonis, diguéssim, que el van conèixer directament parlen i en el que també podem descobrir imatges dels anys 80, dels anys 90, a ell treballant i vinculant-se doncs, amb gent tan potent com pot ser en Joan Milà, un altre dels elaboradors mítics del Penedès, a Mascontal, que eren doncs, carn i ungla en el moment de transformació d'un vi del Penedès que passava de ser d'un vi adó, diguéssim, més popular, a un vi de gran qualitat, com van demostrar els dos. No?
Uh-huh. I al Mar Roig podrem gaudir del premi al millor documental, que és El mago del vino.
El mago del vino ens ve del Bierzo. Bé, de fet, és una productora que és una productora de Telecinco, d'aquest en Calleja, si coneixem doncs, aquest personatge doncs, popular de la televisió. Té una productora i va fer El mago del vino, una pel·lícula molt bonica, que posa la mirada a un dels elaboradors mítics de la península, que és Raúl Pérez, que ens ve del Bierzo, una persona que ha estat nomenat com millor enòleg del món dues vegades, però tot i això, tot i aquesta projecció internacional, és una persona que continua arrelada al seu poble, al poble de Valtuilla, del Bierzo, i continua fent vins allà, projectes de vins allà, i amb aquests vins que fan a la seva terra aconsegueix màximes puntuacions en les llistes Parker, per exemple, una mica és entrar en la seva vida més emotiva, més emocional, més subjectiva, més personal, no? I no tant a través dels seus vins, que més o menys tots podem arribar a conèixer. Destacar, doncs, que en aquesta sessió podrem tenir l'oportunitat de tastar algun dels vins d'en Raül Pérez, també.
I també coneixerem l'única vinya urbana que queda a la ciutat de Venècia. Que sembla mentida que a dins de Venècia, no, hi pugui cabre encara una vinya. És un film que es podrà veure als Guiamets i que ha estat el gran premi del jurat de l'edició d'enguany del Most.
Una pel·lícula molt bonica que ens fa descobrir també un col·lectiu de persones que per amor a la terra, per amor a la vinya, doncs decideixen lluitar per mantenir, imagineu-vos, al mig d'aquesta Venècia turistitzada i absolutament no destruïda, però molt desgastada pel turisme massiu, hi ha un col·lectiu de gent que s'estima la terra i intenta protegir a totes una vinya de l'illa de Sant Michele, per poder fer-hi el vi d'una manera artesanal. Imagineu-vos la pressió urbanística que pot arribar a tenir el metro quadrat rural a dintre de la ciutat de Venècia, i és molt lloable, doncs, aquest esperit col·lectiu, combatiu, i que intenten, doncs, que l'administració també intenti entendre també aquesta iniciativa absolutament romàntica i de respecte a la terra, no?
A banda, però, també hi ha altres títols que, tot i no tindre premi, també són molt interessants i que també podrem gaudir durant aquests dies en el Most.
Doncs sí, tenim dos pel·lícules en clau de dona, en clau femenina, no? Una sèrie Blend, que la podem veure el divendres a la Renaixença de Cornudella. Blend és una pel·lícula feta per Melica Pelliccioli, una directora que retrata el procés d'estudi de quatre dones que volen arribar a ser Master of Wine. Són quatre sommeliers que decideixen dedicar un any d'estudi o més, un any i mig d'estudi, i concentrar les seves vides en aquest estudi, preparant-se, doncs, pel final, l'examen final. No és tant la importància de la pel·lícula, no és tant quin és el resultat final, si aproven o no aproven, si aconsegueixen el màster, que al final també es diu, sinó és les dificultats afegides que pel fet de ser dona implica, diguéssim, intentar trobar, diguéssim, aquest marc idoni d'estudi, d'intensiu, diguéssim, només amb tot aquest coneixement vastíssim que necessiten tenir i absorbir, doncs, abans de l'examen. Evidentment que és un procés difícil per tothom, però la dona, doncs, segurament sabem que tenen, doncs, moltes connotacions de cura familiar, etc, que fan difícil, o de qüestions de maternitat, que els fan difícil de poder compaginar les dues coses, no? I, per tant, hi ha una certa reivindicació clara en clau femenina en aquest documental. Una altra, la segona que té aquesta mirada femenina, és una pel·lícula francesa, en aquest cas, és En Jachère. En Jachère vol dir en guaret, no? Una terra que està en guaret, i és una mirada molt bonica d'una directora que ve de la ciutat de Marsella i decideix marxar als seus orígens rurals, a la Provença rural francesa, i descobreix a dues amigues seves de joventut que estan emprenent projectes rurals alternatius. D'una banda hi ha una de les noies, doncs, que decideix muntar una granja d'ovelles, i a l'altra hi ha una viticultora, una enòloga viticultora, que decideix també continuar el camí del seu pare, però girant el celler cap a una visió molt més natural, diguéssim, no? Més biodinàmica i més atenta als ritmes naturals de la vinya. Per tant, una mirada també sensible que explica que també és possible sortir-nos d'aquests preceptes de l'agricultura intensiva, industrialitzada i de productivitat per sobre de qualitat, i aquesta és una molt bona mirada, i fins i tot és una reflexió que fa la mateixa directora de: jo podria arribar a ser com una d'elles, i per tant aturar el meu ritme frenètic de ciutat i, per tant, poder apostar també per una vida tranquil·la al voltant de la natura. Doncs és una bona pel·lícula per reflexionar-hi. Aquesta, En Jachère, es projecta el dissabte a les 12 del migdia a Ulldemolins. Continuant, doncs, tenim Vines in the Shadow of Tito, una pel·lícula que ens aporta una mirada històrica també de la vinya i el vi. En tot cas, expliquem sempre que el Most no només parla de vi i de vinya, sinó que en el context del vi i la vinya apareixen tots els drames, tota la història, i passen coses de la humanitat. I aquí passa una cosa molt flagrant que tots coneixem, malauradament, la guerra dels Balcans als anys 90 a Europa, que va ser una vergonya per la comunitat europea de no intentar no frenar-ho a temps, i que realment va ser un desastre, no? Tenir una guerra civil en un moment tan avançat, diguéssim, de les nostres històries. Una guerra, evidentment, que ve també influïda pel final d'un comunisme dictatorial d'en Tito, etc., i que, per tant, hi ha uns testimonis vitivinícoles de Croàcia que expliquen aquella pervivència de la vinya, de l'elaboració del vi enmig de la guerra civil dels Balcans. Per tant, molt interessant. Aquesta la veurem veure a Cabassers, a la sala polivalent de Lo Café, el diumenge al migdia. No? I per últim, remat final, la pel·lícula O Auto de les Ànimes. És una òpera prima d'en Pablo Lago, un fotògraf, director de fotografia gallec, que decideix fer la seva primera pel·lícula documental molt personal. Ell és gallec d'origen, viu a Madrid, però llavors ens explica que es trasllada puntualment a la casa que té a l'aldea familiar, diguéssim, a l'aldea gallega, i allà es retroba amb els seus ancestres, es retroba amb els seus avis, amb la seva àvia, amb el seu avi desaparegut, amb els seus pares, no? La seva relació que es recupera d'infància. Per tant, és un diàleg molt intern, molt directe, molt a flor de pell, en el que el vi també hi és, l'acompanya, en el sentit que aquesta casa, quan ell arriba en aquesta casa, doncs coincideix en el moment de l'arribada de Os Aguardenteiros, que són aquests personatges doncs, que munten els alambics en cadascuna de les cases, van itinerant i aprofiten doncs, la rapa de la premsa per poder fer la destil·lació i poder fer els aguardents de cada família. No?
Los orujos.
Los orujos, exacte, aquests aguardents que tant coneixem, no? I per tant que és un entorn rural molt bonic també per influir en aquesta mirada absolutament personal d'en Pablo Lago. No?
Jo sempre penso, no?, que aquestes pel·lícules que ens proposa el Most cada any, no?, ens ajuden a conèixer noves realitats, a obrir una mica també la ment i a veure pues, experiències relacionades amb el món del vi, però que són diferents a la nostra, no?
Totalment. Sempre diem que amb el Most n'aprenem cada any de vinar pel·lícules i descobrir pel·lícules, descobrir noves realitats d'altres llocs del món, a vegades properes, que poden ser igualment desconegudes, no? I per tant ens obre la finestra, diguéssim, al món del vi i per tant a les múltiples realitats que la cultura de la vinya i el vi té, no? I per tant és una oportunitat molt bonica per això, per garantir aquesta formació continuada que ens garantim doncs, mirant aquestes pel·lícules tan boniques, no?
Ara parlaves de O Auto das Ànimes, que és la pel·lícula que es projectarà diumenge al Teatre L'Artesana en el marc de la gala de cloenda del Most, que enguany és especial, no? Perquè ret homenatge a la Montse Ovejero i al Josep Lluís Pérez.
Doncs com molt bé dius, és una gala molt esperada per tots nosaltres perquè fa temps que tenim la idea al cap i ens hem decidit a tirar-la endavant i és retre l'homenatge d'aquesta parella que és clau en la viticultura i la vinicultura d'aquí, del Priorat, però segurament de Catalunya i per tant estem molt contents de poder-ho fer, poder-los entregar doncs, aquest Premi Honorífic Most 2024. És un premi humil que humilment doncs, el festival dona a la parella en agraïment a tot el que han fet en tota la seva trajectòria vital i la seva capacitat d'integració en un territori, no?, i d'adaptació en un territori i, a més, capacitat de donar coneixement en aquest territori per avançar des d'un punt de vista vitivinícola i acabar sent el que és actualment el Priorat. No? Evidentment, no és l'únic, no són els únics. D'alguna manera representen tota una generació, segurament, que en un moment de canvi doncs, van participar. Exactament.
No?
I però en Josep Lluís i la Montse, a més, sumat a això, són absoluts fans del festival, ens venen a veure, no és per això que li donem el premi, evidentment, no? Però ens els estimem molt per moltes... per moltes causes, no? però entenem que et mereix aquest premi i molts més segurament que haurien de venir, no? De reconeixement seu.
Ah, no ho hem dit, però com és habitual, després de la projecció de cada pel·lícula hi ha un tas de vins.
Sí, tot això en agraïment dels cellers que formen part de la Dea Montsant, una Dea Montsant doncs, que des d'un principi, des de fa, jo diria no 8 anys, ja en fa 9, perquè prèvia a la primera edició ja vam fer una experiència a la cooperativa de Falset gràcies a ells. És una Dea on ens hi sentim molt còmodes i que hi ha una molt bona simbiosi entre el museu, que és qui organitza el festival, i la mateixa Dea, i per tant contents de que ens hi acompanyin i que s'estimin al festival. Tant és així que se l'estimen que també ens els trobem pel Penedès. O sigui, de 15 dies abans estan per allà ja mirant les pel·lícules i, per tant, ja preparant una mica la seva arribada, l'arribada del festival a casa seva aquí al Priorat, no? Contentíssims de que ens hi acompanyin, clar.
Val, parlem del cartell. Explica'ns una mica què significa, què és...
Sí, aquest any és molt especial per nosaltres, sobretot, i és que un dels dos organitzadors del festival, recordem que és Cineclub Vilafranca i el Vinzeum, el Museu de les Cultures de la Vida de Catalunya, doncs el Vinzeum enguany doncs, ha inaugurat la seva nova seu. després de 8 anys de construcció, de muntatge expositiu, etc., finalment el 9 i 10 de novembre va poder obrir doncs, les seves 4 plantes expositives, més de 3.000 metres quadrats dedicats a la cultura del vi, no del Penedès, sinó de tota Catalunya. Per tant, tots i totes hi esteu convidats i convidades a venir a gaudir d'aquesta experiència. No és un museu habitual i, per tant, jo crec que val molt la pena dedicar-hi un matí, una tarda, tranquil·lament, i viatjar a través de la cultura del vi, des de les cultures del vi en plural, perquè no només parlarem de vinyes i cellers, només parlem de vinyes i cellers, sinó que parlem d'aquesta potència que té, d'aquest valor afegit que té la cultura del vi a casa nostra des de fa ja 3.000 anys d'història. No? Per tant, jo crec que això fa que nosaltres, en aquest Festival Mos, que coincidia en calendari amb aquesta inauguració del museu, doncs haguéssim de fer més i d'alguna manera doncs aquesta coincidència feliç. No? Doncs, i com ho hem fet? A partir de la fragmentació d'un mural que teníem a l'entrada del nou museu, un mural de la vinya i el vi, fet per un artista local en Pau Boà de l'any 1960, però que recull molt bé aquest esperit diguéssim col·lectiu que té el cicle de la vinya i del vi, per entendre'ns, no? I hem agafat aquests personatges que apareixen en aquests murals, els hem retallat, els hem col·locat en com a protagonistes mm-hmm. d'aquest cartell, no? La gent anònima del vi és qui construeix i fa possible aquest miracle meravellós que és la cultura del vi, i amb això ho reivindiquem plenament, no?
Bé, doncs, Xavi, moltes gràcies, com sempre, per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset a explicar-nos i a presentar-nos tot allò que ens deportarà al festival durant aquests 4 dies. Que vagi molt bé.
Doncs molt agraït a vosaltres de nou.